Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a la C32 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. També hi ha cues encara a la Nacional 2 en el mateix tram i també es mantenen retencions a la C33 entre Barcelona i Montcada, la B20 direcció Nus de Trinitat i també a la B10 en sentit Llobregat. També hi ha circulació lenta a l'AP7 entre Barberà, Santa Perpètua, Sant Cugat i Castellbisbal, així com també a la C58, a la C17 i a la B30 des del Vallès. I el govern vol negociar amb els sindicats la reducció de la jornada laboral dels funcionaris catalans fins a les 35 hores setmanals, equiparant-los als treballadors públics estatals. La proposta es tractarà en una reunió el proper 28 d'abril amb UGT, Comissions Obreres i IAC i afectaria uns 300.000 empleats públics. L'executiu estudiarà com aplicar aquesta mesura, especialment en sectors amb torns o serveis essencials, i no descarta fórmules flexibles com ara acumular hores per tenir més dies lliures en lloc de reduir la jornada setmanal directa. I avui arrenca el procés de regularització de migrants. Serà de manera telemàtica i no serà fins dilluns vinent que es podrà tramitar de manera presencial. Serà imprescindible obtenir un certificat de possibles antecedents penals al país d'origen per tal de tancar el tràmit. Hi haurà temps fins al 30 de juny i el govern ha reforçat també amb mig miler de professionals l'equip per tal de gestionar aquestes peticions. I Educació abordarà avui amb la Junta de Directors les crítiques per la reducció de places perfilades, que són aquelles per a les que es demanen unes competències o requisits addicionals després de les crítiques rebudes per la seva reducció. Rebutgen la part de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT del passat mes de març, que estableix que el curs 2027-2028 el percentatge d'aquestes places no podria superar el 3% del total de les considerades estructurals. I els Mossos d'Esquadra no poden tancar la investigació del doble crim de Susqueda perquè el nivell d'aigua del pantà impedeix fer proves clau sobre el terreny, com ara recrear recorreguts o bé identificar accessos. Aquestes diligències només es podran fer quan el nivell baixi, fet que podria trigar anys. La defensa de l'únic investigat considera la situació desesperant, critica els retards i demana al jutjat que tanqui una instrucció que s'allarga des de fa 9 anys, argumentant que no hi ha prou proves per tal de portar el cas a judici. I els escombraires de Girona han convocat una vaga indefinida a partir del proper 4 de maig arran del bloqueig del nou conveni col·lectiu. En un comunicat, la plantilla de Girona Més Neta subratlla que porten un any i mig de negociacions infructuoses amb l'empresa i que el principal escull deriva de les limitacions del contracte.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge, a 2:15 del migdia, a Ràdio L'Escala.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11, 5 minuts en 21, 22, 23, 24 segons i és el moment que comencem. Comencem aquest Ui Avui corresponent ja a aquest 16 d'abril del 2026, entre 15 i 16 que passem aquest, diríem, aquest equador d'aquest mes. Bé, i el passem amb una temperatura molt agradable. Ara sabrem com està la situació meteorològica, què ens espera per al dia d'avui i també com ho tindrem per al dia de demà. També, doncs, un dia en què tenim una programació d'aquestes que fa patxoc, que volen saber què els espera pel dia d'avui. Doncs vinga.
La programació matinal el dijous a Ràdio L'Escala. De 11 a 12 el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1 el magazín El Més Calent a l'Aigüera amb Bona Vilà. A la 1 l'informatiu amb l'Ali Giné. A continuació l'espai d'excursionisme Sendes de la xarxa de comunicació local. Entreteniment, notícies i esports, la fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs aquesta és la fórmula que els hi proposem per al dia d'avui i també doncs, el que anem a fer ara, que és començar amb l'Ui Avui i amb els apunts del dia. El dia que tindrem, com cada dijous, l'entrenant la creativitat amb la Roser Martínez i la Cristina Cantal, i avui va de colors i res més. Fins aquí puc llegir, no em puc avançar més de quin color anirà, després com ens hi posem, com toqui, després ja els hi diré de quin color. Avui ens farà entrenar la creativitat en colors i ja els hi diré amb quin color podem fer, o, més ben dit, no podem. Bueno, sí, podem fer els que ho escoltem. O també dir-ho, més ben dit, en quin color ens proposen que podem entrenar la nostra creativitat. Ja hi arribarem, però de moment el camí que el comencem amb els apunts del dia. I aquests apunts del dia que anem amb els primers apartats que ens parla del temps i de la previsió. Comencem i ho fem amb els números per saber com està la situació meteorològicament parlant i comencem doncs, per veure quines són les temperatures que tenim en el nostre territori. Avui l'estació de referència és la que trobem al Camp del Pilans, es marca 22 graus amb 1, amb una humitat del 46% i a veure, mira, Déu-n'hi-do, estava mirant un altre i era el número que tocava, perquè l'altre que estava mirant era 14-3. No. La mínima enregistrada 10-4. Doncs. De moment ens posem superant aquests per dècimes, aquests 10, que ja ho havíem fet, però havien tornat ara enrere, i ara veurem si aquí ja posem un llistó a partir dels 10 i com van evolucionant les mínimes. Aquesta és la temperatura de l'estació de les Corts. La resta els tenim entre 21, 22, 23 i fins i tot una amb 24. La mínima amb 21, la màxima amb 24 i a vegades el que m'ha sorprès és que no hi ha gaire distància d'una a l'altra perquè totes dues es troben a la zona, diríem, a la zona de Riells. Coses que passen. No sé si una estació li toca més el sol que l'altra o una està més a l'ombra que l'altra. En fi, doncs això és el que ens marca. Ara sí que ens anem al que és la previsió. Dies dominats pel cel serè, poca humitat i una temperatura cada cop més amunt. I avui que s'enfila entre els 22 i el 24 les màximes i entre 13 i 15 les mínimes. Amb un cel serè tot el dia sense ni un núvol, bona visibilitat i amb vent primaveral. Es nota com no han de passar coses que amb una ratlla i mitja està tot dit. En quant al vent, hem començat amb un mestral fluix de matinada i matí, girant a marinada de Gregal a Llevant a migdia. A la tarda bufarà xaloc fluix i al vespre ja girarà a Garbí. I per demà divendres, com ens atarem ja a la porta del cap de setmana, amb unes temperatures entre 21 i 23 graus, unes mínimes entre 11 i 13. El cel serà gairebé tot el dia, només amb alguns núvols molt prims. Seguirem amb un ambient primaveral i amb una tarda de màniga curta. El vent calmes de matinada i matí amb marinada de llevant a xaloc a migdia i tarda. Al final de la tarda i el vespre anirà girant cap a Garbí. Més o menys, doncs, de moment, aquests dies que es van repetint, i ara també serà interessant demà saber què ens podem trobar aquest cap de setmana. De moment, bonança primaveral tant avui com demà. I amb això deixem ja el temps perquè entrem a altres apartats com són els dels sants aniversaris i recordar qui ens va deixar. Vinga, i comencem amagar aquests apartats, aquest segon bloc d'apartats, amb el calendari del pagès per veure el santoral. Dia 16, Sant Oribi de Liébana, Santa Engràcia i Santa Bernadet Subirú. La Bernadet, que és la que va veure la verge a Lourdes, que se li va aparèixer la verge a Lourdes, després va d'una família molt i molt humil, doncs els que hem pogut anar a Lourdes, doncs, que hem vist, bueno, allò ja és més un centre comercial que pas un centre més aviat religiós, i també, doncs, una de les cases que es pot visitar és allà on va viure la Bernadet, que més endavant va ingressar en un convent. Doncs vinga, felicitats amb elles i amb ells que celebren el seu sant, com també felicitats amb elles i amb ells que celebren el seu aniversari. I qui fa anys avui? Dos fa anys la que va ser tenista, Conchita Martínez, la tenista de Monzó, que fa 54 anys. La curiositat és que dels tres grans slams només en va guanyar un, que va ser el de Wimbledon. El que sol ser més complicat de guanyar, doncs Conchita Martínez, a part també d'altres tornejos que no són grans slams. Després, un cop retirada, va seguir carrera d'entrenadora i fins i tot va arribar, no fa pas gaire temps, a ser anomenada millor entrenadora de l'any. Fa 54 anys. I també qui fa anys és el periodista Xavier Cerdà, que en fa 66. Que els direm d'en Xavier Cerdà, doncs, que l'hem vist a la ràdio, en programes també de màxima audiència, i també, com va fer el seu pas a televisió, també en programes amb màxima audiència. Ara ja retirat d'aquestes primeres línies, però sí que l'hem vist amb algunes emissores, tant de ràdio com de televisió, com a tertúlia. I qui ens va deixar? Doncs ens va deixar en Josep Maria Terricabres i Nogueres, que va néixer a Calella un 12 de juliol de 1946 i va morir a Begur un 16 d'abril del 2024. Va ser un filòsof, docent, traductor, intel·lectual i polític català. Va ser eurodiputat del 2014 al 2019 per la coalició L'Esquerra pel Dret a Decidir, etapa en què va ser nomenat president del grup de l'Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu. Ens va deixar l'edat de 77 anys. Terricabres, doncs, escriptor que també amb alguna que altra tertúlia tant de ràdio com de televisió havia participat. Doncs avui hem recordat la figura de Josep Maria Terricabres i amb ell anem ja, després del seu recordatori que hem fet, anem a aixecar la persiana del quiosc. I donem pas al que és el repàs en els diaris, començant per el Diari de Girona, que diu: plantilla Girona més neta convoca una vaca indefinida. L'aturada començarà el 4 de maig abans de temps de flors si no hi ha un acord salarial d'increment de personal i de vehicles adaptats. Doncs problemàtica que se'ls presenta a la ciutat de Girona amb la vaga de la plantilla Girona més neta. que a vegades doncs, també ja hem vist fotografies de com ha quedat Girona amb aquestes vagues de personal de neteja. Aquesta és doncs, la notícia negra, la notícia blanca, doncs, que seria la bona, diríem, és la gran victòria de l'Espart Girona amb aquesta Final Six, aquesta final de la Lliga de Campions de bàsquet, on s'imposava en el Venècia per 70-64. L'Espart Girona aconsegueix una victòria històrica a... aquí és que no, quasi no ho llegeixo perquè està amb la lletra molt petita a l'escena a la sisena, bueno, no sé qui diu, Final Six, per plantar-se a les semifinals de l'Eurolliga. A veure si puc... No sé si diu l'escena, històrica l'escena, a la final... No sé, és que quasi no és illegible aquesta lletra així, un xic distorsionada, perquè l'imatge tampoc és molt clara, i també està en una part baixa que, si fos un fons més fosc, segurament destacaria més que pas aquest fons blau que s'hi veu. Doncs, en fi, el Girona que passa a la següent fase, a una altra fase que crec que no sé si li toca al Galatasaray, un d'aquests equips turcs, i si aconsegueix doncs, també guanyar, plantar-se ja a la final d'aquesta Eurolliga. Bones notícies doncs, per l'Espart Girona, l'equip gironí, que doncs, aquesta temporada està donant moltes i moltes alegries als aficionats, els que seguim el món del bàsquet. El punt avui, doncs, hi veiem aquí molta i molta gent, bueno, molta gent de públic, molta gent al cim d'un escenari que diu gràcies, homenatge als compte participants que van fer néixer a l'Avui, doncs, l'homenatge a aquests 50 anys del diari Avui, el primer diari en català després de la dictadura, un cop recuperada la democràcia, i que fa uns anys es va fusionar, més ben dit, el Punt Avui el va comprar, el Punt Diari, no Punt Avui, el Punt Diari, comprar com aquest diari estava passant una mala època i se va afegir a la capçalera del Punt. Ara, des de fa temps, doncs, és el Punt Avui. Doncs, aquest homenatge, aquest acte que es va fer d'aquest 50 aniversari d'aquest diari en català. Anem a l'esportiu, a referència doncs, al Madrid, diu que ara d'acabar en blanc. El Madrid, igual que li va passar la temporada passada, doncs, com en diuen, el niplete, que ni Lliga, ni Champions, ni Copa, una entranya en blanc que es passarà al Real Madrid. I també doncs, destaca l'Espart Girona, la victòria de l'Espart Girona, que es diu una altra fita històrica. L'Espart Girona fa un partit molt sòlid contra el Venècia i se situa per primer cop com un equip català a les semifinals amb el Fenerbahçe gran favorit com a rival. Galatasaray no, Fenerbahçe és l'equip turc que s'enfrontarà. Aquests són finals a 6, hi ha una, diríem que hi ha unes prèvies abans d'arribar a la final a 4, perquè hi ha un equip que ja directament passa a semifinals, com és el Fenerbahçe, que és el que esperava el guanyador d'aquesta eliminatòria entre les gironines i les venecianes. 70-64. I anem amb les edicions digitals, que el Gerió diu vaga indefinida d'escombraries a Girona a partir del 4 de maig. El motiu és el bloqueig del conveni. També veiem aquí una fotografia de manifestants davant de l'Ajuntament, de l'entrada de l'Ajuntament de Girona. I anem en el Girona Notícies, que la notícia que destaca és aquest dispositiu policial conjunt a Figueres en diverses denúncies i un vehicle retirat. La Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Unitat Canina actuen en un operatiu amb identificacions, registres i inspeccions. Doncs amb aquesta notícia és el moment que ja baixem la paradeta i anem a les cosetes. I les cosetes, hi tenim un refrany que diu: de diners i de bondat, sempre la meitat de la meitat. Aquest refrany és una lliçó d'escepticisme i rivalisme davant les aparences i la vanitat. Ens aconsella no creure's mai del tot el que la gent diu de tenir diners o com ser bondadors, perquè normalment la realitat és molt més modesta que la presumpció. Per això, de diners i de bondat, sempre la meitat de la meitat. Vinga, i després del que els hem explicat en aquests punts del dia, anem a obrir l'ampolla musical. I a servir-ne un glob. I aquest glob ens el porten la banda de Neon, aquest grup de versions que ja és un clàssic de l'últim dia de la Festa Major de l'Escala, sobretot després dels focs d'artificial, i com deia, sobretot actuant allà a la plaça de l'Univers. Doncs la banda de Neon amb aquesta guapíssima.
I amb uns piropos es posa vermellíssima. No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates. I tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti un altre. Mira si ha avançat la ciència, que ara els bombons caminen. Si em paguessin per pensar-te, no saps tot el que em deurien. Que no t'he trobat al Google, però el que busco tu tens tot. No voldria que et multessin per haver-me robat el cor. Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I amb uns piropos es posa vermellíssima. No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates. I tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti un altre. No sé si preguntar-te com estàs, si estàs més bona que el pa, si estàs més bona que el pa.
Hola, amb la policia?
Digue'm.
Policia, policia!
Sí?
M'han robat!
Què t'han robat?
M'han robat el cor, però és que ho té tot.
Catalana!
És catalana!
De cara guapa!
De cara guapa!
Se'm cau la bava!
Se'm cau la bava!
I tot somriure de xula que em mata!
Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I amb uns piropos es posa vermell. I tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti un altre.
Una de les cançons que podem trobar que són pròpies del grup, un grup dels que la seva especialitat és fer versions i que, com els deia, és un ja dels habituals que tanca la Festa Major de l'Escala. I porten ja 3 senzills enregistrats. Es busca Catalanet, Guapíssima, i també l'últim que han fet aquest 2026, aquests que els he dit abans eren el 2025, que porta per títol Els Passos Prohibits, que ja l'escoltarem un altre dia. Vinga, i anem ara ja per les efemèrides. És aquell moment que els expliquem què va passar ara fa 5 anys, més ben dit, els hi recordem, què va passar ara fa 10 anys en el món mundial i quin dia celebrem avui. Vinga, comencem. Ara fa 5 anys, una de les notícies que ens portava l'informatiu era que l'agrupació sardanista local programa 2 actes commemoratius de la mort de la Bixaixo. Un va ser l'espectacle històric i musical, i el següent va ser una audició concert amb la Cobla Foment del Montgrí. Escoltem com en parlava l'informatiu.
Aquest cap de setmana farà 65 anys que va morir Josep Vicenç i Juli l'avi Xaixo. L'agrupació sardanista que du el seu nom aprofita l'efemèrides per a programar dos actes commemoratius per recordar la figura d'un dels més reconeguts compositors de sardanes de la primera meitat del segle XX. Els actes venen a ser una continuació de l'any Xaixo, que se celebrava l'any passat i que es va veure alterat per l'esclat de la pandèmia. Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista Avi Xaixo de l'Escala.
El que fem és també allargar l'any Xaixo, ja que l'any passat no vam poder celebrar totes les activitats, doncs aprofitem doncs, que aquest any és el 65è aniversari i entre dos anys, el 2020-2021, comptem doncs, fer les activitats que teníem previstes per l'any Xaixo. En aquest cas, amb aquest 65è aniversari, dues activitats de diferent format. El dissabte, l'estrena d'un espectacle històrico-musical, Xaixo, diàlegs i moments vitals, en el qual, doncs, amb un format diferent del que és habitual i que estem acostumats, doncs, podrem abordar la figura i la música de l'avi Xaixo, i per altra banda, doncs, el diumenge tindrem doncs, una audició concert en la qual doncs, recuperarem 10 sardanes d'aquelles desconegudes de la vasta producció sardanista de l'avi Xaixo.
L'espectacle de demà, Xaixo, diàlegs i moments vitals, comptarà en la vessant musical amb la intervenció dels músics Ivan Joanals al piano, Enric Ortí tenora i Xavi Pinyol tiple. A la part més escènica, una entrevista a la figura del Xaixo.
I ara fa 10 anys, una de les notícies ens deia que l'Escala continua celebrant l'any Víctor Català, aquesta vegada amb la presentació del Cançoner de l'Empordà, una publicació amb poesies i cançons que solia cantar l'escriptora escalenca i que va musicar el seu nebot, el mestre Lluís Albert. Escoltem com ens ho explicava l'informatiu amb aquest fragment.
Setmana a setmana es van desgranant els actes amb motiu de la celebració de l'any Víctor Català. La darrera activitat ha estat la presentació del Cançoner de l'Empordà, un recull de cançons populars que solia cantar l'escriptora escalenca. Es tracta d'un cançoner que el nebot de Víctor Català, el mestre Lluís Albert, va musicar fa més de 70 anys. El mateix compositor era l'encarregat de mostrar a través de comentaris i d'un audiovisual les poesies i cançons que li cantava la seva tia.
De manera que primer se sent la cançó i amb els meus comentaris, que es troben també en aquell llibre, i després, a continuació, quan els oients tenen en l'oïda encara fresc les cançons, faig sentir les rapsòdies, la sardana, o sigui que estigui, que està glosant aquestes cançons, precisament.
El Cançoner de l'Empordà recull cançons populars inèdites, no publicades en d'altres cançoners, i que posen melodia a textos de l'autora escalenca com El petit bailet o De bon matí, ella s'ha llevada, una fusió dels quals Lluís Albert va transcriure a la sardana matinejant.
Aquesta té una particularitat que es pot donar en poques cançons, que en acabar surten les dues cançons, aquesta, El petit bailet i De bon matí, ella s'ha llevada, tal com són, eh? I jo les faig casar i van bé.
Doncs així ens ho explicava l'informatiu, escoltant la veu de l'enyorat Lluís Albert, explicant com va ser, com es va fer aquest Cançoner de l'Empordà. Vinga, anem a més coses, més efemèrides, perquè anem a saber què passava en el món mundial. I l'any 1972, en el centre especial John F. Kennedy, a Florida, als Estats Units, va ser llançat l'Apolo 16, cinquena missió tripulada a la Lluna. Fa uns dies també destacàvem aquí, en el que es passava en el món mundial, que l'Apolo 13 es va començar a incendiar i es va haver de desenlairar, de tornar a aterrar, que va ser una missió fallida, però els Estats Units no va decaure amb la seva carrera espacial i va crear més Apolos que van anar fins a la Lluna. I aquest any, com també els explicava, com ja tothom sap, no s'ha anat a la Lluna, sinó que s'ha anat, no s'hi ha entrat, és ben dit, sinó que s'ha anat a la cara oculta. Anem amb el Dia Mundial. Doncs avui se celebra el Dia Mundial de la Veu, com cada 16 d'abril, i va ser decretat per la Federació de Societats de Otorinol... Ui, això és molt complicat, eh? Això ho hem de dir ben a poc, perquè és aquests noms llargs, que es diu otorinolaringologia. Otorinolaringologia. Déu-n'hi-do, eh? L'objectiu d'aquest dia és crear consciència de la importància que té la veu, així com les cures que cal tenir per evitar problemes relacionats amb les cordes vocals, com la fonia o la disfonia. Doncs aquí jo ho haig de celebrar-ho perquè doncs, he sigut un dels afectats de la veu amb la disfonia per el problema que vaig tenir amb les cordes vocals, que ja segurament els que ens van seguint els nostres oients ja saben que me va apartar doncs, de la ràdio, tant de fer els directes com fer el programa que feia de manera que han de tenir els sons a cau d'orella, tot i que aquest el vaig reemplaçar per l'Abel Font, doncs que avui també l'hem de felicitem des d'aquí, doncs que avui és el seu aniversari, doncs, en nom meu i de tots els companys, perquè no deixarem de ser companys i amics, doncs moltes i moltes felicitats, desitjant això que passi un molt bon dia. Vinga, doncs arriba el moment ara, després d'aquestes efemèrides, de saber què ens porta avui la Roser Martínez, acompanyada amb la Cristina Cantal. Jo els deia que es tractava d'un color, i avui la Roser Martínez ens farà entrenar la creativitat amb el color blau. Què es poden fer amb el color blau? Segurament ens donarà un munt d'idees. No ens ho perdem.
Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I ja estem aquí a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, Cristina, què tal?
Doncs bé, jo avui ho veig tot blau.
Eh que sí?
Sí. Avui farem creativitat amb el color blau i el meu cervell ja està pensant moltes coses, eh?
Doncs mira,
relacionades amb el color blau, com ha vingut això, a veure?
Bueno, i segur que quan acabem el programa veuràs el blau d'una altra manera.
Segurament. Què t'ha inspirat a parlar del blau?
Em va venir de netejar vidres.
Ui? Sí, sí. Què els havies fet als vidres, que es diguessin
no.
Blaus?
No els veia blaus. No. A la porta del meu taller, que ja saps que és de color blau.
Sí, cert.
Que jo tinc tots els atallets en color blau allà a casa. Doncs, mentre estava netejant, vaig veure que necessitava com una mica una mà de pintura, vaja. Uh-huh. I vaig pensar, bueno, com sóc qüestió de bon temps, doncs farem això, repassarem una mica. I tot pensant en el color blau, i deia, mantinc el mateix blau, canvio el to de blau, què faig?
I dic, perquè per tons en hi ha, per donar i per vendre, eh?
I d'aquí va venir, i jo dic, bé, doncs parlem del blau.
Clar que sí. Doncs aquesta famosa porta que ja ens ha inspirat més d'una vegada, eh?
Sí. Saps què? És com un fotocall. La gent... Sí. Quan tinc visites, doncs és com la foto allà a la porta. És molt xulo. Sí.
Doncs ja ho sabeu. Mireu l'Instagram de la Roser, que hi surt la porta blava.
Doncs parlant de blau...
Sí.
I de creativitat... Tinc una metàfora.
A veure.
I mira, i te la faré amb les hortènsies.
Ai, m'encanten les hortènsies.
Sí, són molt boniques. Doncs aquestes flors poden ser blaves o roses. I tot depèn del sol, del terra.
Ah,
no? Sí.
No del sol de dalt, eh?
No, del sol.
Amb accent, eh?
Això, perquè en terres àcides acostumen a sortir blaves. O sigui, si el terra és àcid, surten blaves. I en terres alcalines tendeixen a ser roses.
Ah.
Vol dir que la mateixa planta pot canviar de color segons l'entorn. I això és el que m'ha portat doncs a pensar en la metàfora.
I tant.
Perquè amb la creativitat passa exactament el mateix. Una idea pot canviar molt segons el lloc, segons l'entorn, segons el moment, o les persones que l'envolten. Què et sembla?
Que tens tota la raó.
Ho veus? Doncs després d'això jo crec que ens hem de posar romàntiques.
Aix.
I parlem una cançó que es diu Azul.
Home, Cristian Castro?
Sí.
Vinga.
Som-hi.
Besaba tu dulce piel. los ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, manantial azul que me llena de amor.
Home, doncs romàntiques ens hi hem posat una estona, eh, Rosi?
Que sí.
Bé, home, el blau que el tenim present aquí, el mar, el cel...
A per tot arreu,
no? Per tot?
I en la portada d'aquest disc també, perquè aquest noi té els ulls blaus.
Sí?
També surt en Cristian Castro. Doncs mira, per què el cel i el mar són blaus?
Per què?
Per què? Doncs mira, el cel... per què? Perquè és un fenomen de la llum. És així. La llum del sol conté tots els colors, però quan entra en l'atmosfera, el color blau es dispersa molt més que els altres.
Val.
I per això es veu el cel blau. I en canvi el mar és diferent, perquè el mar és per una altra raó. L'aigua absorbeix millor els colors vermells i reflecteix sobretot els colors blaus.
I per això nosaltres el veiem blau.
I per això veiem blau. Per això un got d'aigua la veiem transparent, però en canvi el mar, l'oceano, pot semblar un blau infinit.
I no confonguem amb el de la piscina, que és perquè el fons és blau, no?
Ja depèn de les rajoletes que li posem, no?
Sí, que ara s'ha ficat de moda aquest color més... vintage, que
aquell
queden,
verd.
Queden una mica verdes les...
Sí.
I dius, ara ja no sé si em ve tant de gust ficar-me aquí dintre.
I negre, n'he vist de negre,
sí?
Amb el fons negre.
Sí. Aquest ha de fer més coseta posar-t'hi, eh?
Bueno, és com
el
nou elegant,
sempre, no?
Sí, 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 ja. Doncs mira, el blau a temps enrere va ser un color de luxe.
Ah?
T'ho explico. Això
a veure.
Va ser... Sí, sí. Perquè, de fet, fabricar un Montblau era molt i molt difícil. I un dels primers grans invents va ser el que avui coneixem com el blau egipci. I això fa més de 4.500 anys, doncs els egipcis, barrejant minerals i escalfant-los amb temperatures molt altes, van aconseguir doncs aquest tipus de blau. I encara avui els científics poden identificar aquest color antic, perquè és que té una propietat molt curiosa que només es veu amb un tipus de llum.
Ho veiem igual.
Clar, però nosaltres no, els científics saben detectar què és aquell color, doncs precisament quan ho treballen amb una llum específica.
D'acord.
No? Nosaltres veiem blau.
Sí, nosaltres li posem blau a tot.
Si sí, és egipci o no és egipci...
Possiblement és dels colors que té més categories de colors diferents, eh?
Sí, sí, i a més, durant segles, el blau més valuós es va fer a partir d'una pedra semipreciosa, la lapis lazuli. Saps aquell blau que a més té com dauradets, no?, que és tan bonica... Doncs clar, treure aquest pigment era molt lent, molt complicat i molt car. I això va fer doncs, que el blau era un color de luxe. I de fet, en aquell moment, el blau, el millor blau que deien, podia arribar a costar més que l'or.
Imagina't.
Mira si era car. Mira si era car també que els pintors, els artistes, tenien que firmar contractes abans de fer l'obra amb els clients perquè els hi demanaven la quantitat específica que hi podien posar d'aquest blau.
Imagina't el valor ja, que tenia un color, eh?
Això mateix, ja per calcular el preu de l'obra tenien que saber quant de blau d'aquell hi aniria, perquè clar...
Clar, pujava molt poc, no? Depenent
sí,
de la quantitat que haguéssim d'utilitzar.
Era signe de prestigi, o sigui, si en aquell moment tu veies un quadre amb molt de blau, era com, eps, aquí casa
això és
bona...
Això és Calité,
això és de casa bona, eh? Doncs, de fet, també amb les pintures religioses és justament... on s'hi posava bastant aquest blau amb la capa, amb els mantells de les verges. Era també com un distintiu,
de,
no?
I de puresa, no? També, suposo.
Sí, també, també. Ara, dintre de res, parlarem del que simbolitza el color blau.
Molt bé.
Però primer ens anem al blau texà.
Oh, m'encanta.
El tenim. Perquè aquest blau prové d'un tint, que és l'índigo, i aquest tint el que passa és que no penetra del tot a la fibra del teixit. I per això els texans queden com un desgastat.
Clar, que no tenen tot aquell color uniforme, tot el pantaló, sinó que té com, no?, reflexes
sí,
diferents, no?
Com si fos antic i gastat, no?,
sí,
o molt rentat, no?, amb aquelles marques i... Però és xulo, ens agrada que sigui així.
Ara m'has fet pensar amb la meva àvia, que em deia... Però com pot ser que et gastis diners per aquests pantalons? Clar, els texans en el seu moment foradats del genoll, de no sé on, de... i la meva àvia s'espaterrava, pobra dona, saps? Allò de dir, no ho entenc.
Doncs ara encara són més trencats.
Clar, i tant. Jo li deia, ai, que anem a la moda, home.
Ui, sí, sí, Eva, ara hi ha pantalons, però molt i molt trencats, però sí, els texans sempre és un clàssic i jo crec que és difícil que passi mai de moda, un texà.
No, sempre queda bé un texà.
Jo crec que és eterno, que ha vingut per quedar-se.
Sí, serà campanat, serà pitillo, serà com sigui, però el texà es queda.
El texà es queda. Doncs en moltes enquestes, que a nivell internacional, no, preguntant quin és el teu color preferit, doncs el blau és un dels més votats. Mm. Per cert, quin és el teu color preferit?
Jo el taronja.
Ah, mira. Ostres, poca gent respon al taronja,
A mi m'agrada molt el taronja.
Sí, no, és xulo. De fet, és un dels colors de la creativitat, també.
Sí, doncs mira, per alguna cosa sí, m'influencies, sí, sí. Roser.
Doncs jo, el blau i el verd, no? I allò que diuen que blau i verd... No, verd i blau fa ser babau, però jo giro i dic que blau i verd fa ser despert.
Molt bé. I així ja la tenim.
Ja ho tenim, veus?
Però el blau està relacionat amb la tristesa, no?
També, també, també. Però mira, de moment explico que el blau s'associa més amb la confiança, amb la calma, l'estabilitat i la neteja.
Ah.
Sí, potser per això veiem el blau estar, doncs, a bancs, a hospitals, a farmàcies, uniformes i marques tecnològiques també.
Sí,
també,
és veritat.
També ho parlarem d'això. Doncs clar, el blau transmet ordre i seguretat. I el que dèiem de la neteja. Perquè també hi ha molt conegut el blauet. Te sona el blauet? Aquell sabó... Parlant de l'àvia, no? Que les àvies, doncs, que feien afegir la roba blanca perquè diríem que convenia groguenca la roba, el fet de posar-hi, doncs, aquest blauet compensava i venia blanc.
I després sortien impecables, eh?
Sí, 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 sí. Però tenien un do, també les àvies, s'ha de dir,
Sí, sí, sí. Els que tenen do són els de l'Índia, que amb aquella aigua bruta i surt aquelles robes tan netes, jo no ho entendré mai, això.
Potser és un efecte òptic, Cristina, no
sé. O potser fan servir blauet i no ho sabem.
No ho sé, no ho sé. Però, bueno, el blauet també sempre s'ha utilitzat per pintar parets i façanes, no? Sobretot a les zones rurals i costaneres. I això és per tres motius.
Per què?
I t'explico. El primer era per higiene, perquè moltes pintures que es feien amb calç, que és, clar, aquest material ajuda a desinfectar i a mantenir els espais nets. I, clar, afegir-hi un toc de blau donava una sensació de frescor i de neteja, i les cases semblaven més cuidades i més sanes.
Per tant, el blau fa fer net.
Fa fer net. O sigui, una gota de blau, com pintis, i ja està. El segon motiu era per pràctic. Perquè els colors blaus, especialment el to blau reflecteix la llum, ajuden a mantenir els espais més frescos i sobretot en climes calorosos, no? Ui, que m'entrebanco una mica,
No passa res.
Doncs per això, molts pobles mediterranis, doncs veiem moltes façanes amb blanc i blau, no?, combinat.
És un color molt mariner, per nosaltres,
sí,
també.
Sí, hi ha de ser-hi. Dona aquella frescura. I el tercer motiu és cultural i simbòlic, perquè el blau s'associa també amb la protecció. Ho sabies, això?
No.
Doncs sí, es pintaven portes i finestres, i inclús la part de dintre de les finestres, per protegir dels mals esperits i de les bruixes.
Home, doncs així, net, protegit, estàs ambientat amb el Mediterrani, és tot fantàstic, el blau.
És fantàstic.
Que, per cert, Roser, no sé si encara o no ho has mirat o no t'hi has fixat. Però de quin color és la taula a la que estem ara aquí a l'estudi?
Ben blava.
Ben blava.
A més, fa com aquestes línies que pot simbolitzar el mar,
Que
no?
Sí.
Té aquest moviment, aquestes onades... Sí, sí, està xulo. Doncs què et sembla tot això del blau? Bé, no?
Sí, moltes coses a explicar,
Doncs encara en tenim una bona estona de parlar de blau, però pintem, fem coloreada d'azul, escoltem
Vinga,
música.
Vinga, doncs som-hi.
Vinga.
Eras tú la que no quería ningún príncipe azul, la que tararea y pinto de blue, la que no quiere estar lejos y se muere por mil besos.
Y para empezar, arranco por ti, por una mirada, por unos abrazos, por querer vivir. Tu batalla naval, verde militar, don número tres.
Y ahí empezamos a correr. ¿Cuántas veces dije esto no es nada? Porque ya ni forma de parar. No me quieres cuidar. Un poquito de azul. Comenzó la fusión. Eras tú la que no quería ningún príncipe azul, la que te haré a mi pintor de blue, la que no quería.
investigo tus taras, me cuesta dormir. Tu batalla naval, verde celestial, cada dos por tres.
Nos queríamos comer.
Preciosa veu de la Bebe, amb tu otra bonita, amb aquest coloreando de azul que ens porta perfectament a seguir amb aquesta creativitat parlant avui del color blau. Què més hem de parlar? Perquè en l'art segur.
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 I ara anem a l'art?
Anem a l'art, vinga, va.
Sí, sí. On el blau només, o sigui, deixa de ser un color bonic per convertir-se en una manera d'expressar emocions.
Ah, el que deia jo de la tristesa.
No encara, no? Ah. Sí, no, però sí, 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 però t'aparro d'un cas molt concret que va ser el d'en Pablo Picasso,
sí,
i la seva coneguda Època Blava. I això va ser en els seus inicis, va ser per l'any 1901-1904, de fet va estar uns 3 anys pintant només amb el color blau,
imagina't.
I va ser justament per això un període de tristesa, va perdre amb un seu molt bon amic i es va enfonsar i va tardar un temps de superar-ho i llavors tot ho plasmava amb color blau. Totes les figures que pintava de persones, doncs eren pobres, soles, tristes, no? Era tota la seva tristesa volcada en aquesta època i es coneix com l'època blava, sí, sí.
Ja, o sigui, tenim que... el Blue Monday, també, que és el dia més trist de l'any, no?
També el tenim.
El tercer
tenim.
Dilluns de gener, quan ja no te'n recordes dels teus propòsits d'any nou.
Sí, 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 doncs mira, doncs el que dius, és ben bé un color que també pot expressar un estat d'ànim, no? Mm. I un altre cas, seguint amb el tema de l'art, tenim l'artista francès, Liv Klein, que en aquest cas, ell no va fer amb tristesa. Ell el que va fer va ser investigar, perquè va quedar fascinat amb un tipus de blau. Uh-huh. I tot el que va dedicar-hi molts i molts anys a perfeccionar-lo, perquè volia aconseguir un blau molt intens que fos gairebé hipnòtic, i finalment ho va aconseguir, i és el que avui dia coneixem com el blau Klein, no? L'azul Klein, i és un color...
Que va agafar el seu nom, doncs, clar.
Sí, 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 bueno, i el va registrar, l'any 1960 el va registrar oficialment, i es va convertir en la seva marca personal, i de fet és un color reconegut, quan tu vas a museus o obres, el veus, no?, és el blau Klein, no?, aquell. Sí, sí, o sigui que són exemples de com el blau pot portar més enllà de només un sol color, no?
I la creativitat que van portar aquests artistes, treballant amb els seus blaus.
Sí. I també dic una cosa, que mira, parlant d'aquest d'en Klein, també és que a vegades la creativitat no consisteix constantment en anar creant coses diferents, no? Allò que tenim, no, hem de fer coses diferents. No, no, no. També la creativitat és, doncs, agafar una cosa concreta i anar molt més enllà. Investigar i pujar al nivell d'aquesta mateixa cosa. Mm-hmm. Vull dir que no ens hem de veure obligats sempre a crear alguna cosa nou. Perfeccionem el que tenim.
Fantàstic, ho tenim, doncs.
Però mira, si tenim un blau realment modern, aquest és el blau tecnològic.
Això ho has mencionat abans, ara jo també tenia ganes d'entrar-hi aquí.
Doncs mira, el de les pantalles i el de les bombetes LED que utilitzem cada dia. Doncs l'any 2014, el Premi Nobel de Física va reconèixer els inventors del LED blau. O sigui, aquí els van premiar. Mm. Perquè aquest descobriment va permetre crear llums molt més eficients i també amb la llum blanca que avui tenim a casa. Tant la veiem a casa com als carrers, als mòbils, no? Per tot arreu tenim aquesta llum. I és una revolució que gairebé no ens donem compte, però que ha canviat el món.
Imagina't. Tot això, quantes coses hi ha, que no ens en donem compte i que fan que el món canvi?
Sí, perquè ens acostumem. No? Ho fem ja tot, ho normalitzem,
fet,
sí, ho normalitzem tant i ho donem tot per fet, que ja ens sembla que no, i a darrere hi ha molt de contingut, moltes persones que hi han treballat, molta investigació, no?
Moltes feina. Hores.
Molta feina de gent creativa que s'hi ha posat i ho ha tirat endavant, no? Doncs mira, ara de què anem a parlar? Del llenguatge.
El llenguatge blau?
El llenguatge blau. No, que hi fem servir la paraula blau per moltes coses, també. No? Per exemple, bueno, tenir sang blava, la cançó d'abans bé ho deia, que buscava un príncep blau, no?
Ai, sí, és veritat.
No, la noblesa. Estar blau de fred.
Molt no? Fred, no?
Molt fred. Primer vens blau, després vens morat,
sí. I després corre cap a l'hospital.
O com tenir un ull blau, no? El mateix, primer comença amb un blau i després, no? I el dilluns blau, que és el que deies, no?
El Blue Monday,
el
sí.
El Blue Monday també, que és el de la tristesa. Que, de fet, blue, un dels significats en anglès,
és
tristesa. I d'aquí ve l'expressió feeling blue, que vol dir sentir-se trist i desanimat. I d'aquí també ve el blues. El gènere de música, el blues.
Aquí no hi havia caigut.
No hi havies caigut?
Clar.
Clar, perquè el blues ja és una música trista.
Nostàlgica, total.
Nostàlgica,
sí, sí.
Que explica, doncs, això, no? Melancolia, explica històries, emocions, experiències de vida. De fet, ja va sorgir d'aquell moviment, no? Que era com reivindicar, però tot era com molt trist, no? Ho explicava, doncs, gent que estava passant moments molt dolents.
El blues.
El blues. Doncs d'aquí ve, que és això, la tristesa.
Bé, però la tristesa, una emoció que hem de vibrar, que hem de sentir i que hem de travessar també, eh? Que li posem sí. l'etiqueta de dolenta i no ho és, eh? La tristesa ens diu moltíssimes coses de la nostra vida.
Sí, sí, de fet, totes les emocions les hem de passar.
I tant.
No podem estar sempre feliços i contents, perquè si no, mira, això és com anar de vacances. Si sempre estem de vacances, bueno, no sé si és un bon exemple, però...
Perquè tu ja estaries, eh, de vacances sempre.
Potser seria capaç d'estar sempre de vacances, però no. Quan estàs sempre de vacances, clar, si no valores. Si estàs treballant i t'arriben les vacances, com uau, no? Doncs és això, la tristesa també, quan estem contents...
Li donem més importància a l'alegria després, no?
Sí. Bé, ara anem a parlar d'estilisme.
En blau.
En blau, sí. Què simbolitza? Amb la roba simbolitza la confiança, l'elegància i la serenitat.
Ah, home, doncs així hi ha molts moments a la vida que hauríem d'anar vestits de blau, eh?
Ja hi van, eh? Mira, per això, és que és un dels colors més utilitzats amb roba professional, uniformes i, sobretot, peces clàssiques, no? Quan una persona vesteix de blau, especialment de blau marí, acostuma a transmetre una imatge de seguretat i estabilitat. Tu vas a un banc, tu vas a una oficina, a un advocat, qualsevol, ja hi ha, no?
Uns elements blaus per allà.
Que ja tothom va amb el traje, doncs, de color blau. Doncs ja és això, perquè ja volen transmetre
aquesta
seguretat, aquesta confiança. I, clar, com que és un color que tampoc crida molt l'atenció, el blau marí, però genera molt de respecte. I és aquí on es fa servir, no? De fet, amb estilisme, el blau s'anomena el color segur.
El color segur, imagina't.
El color segur, clar. Sí. Si no saps què posar-te en una entrevista, una reunió, allò que tens un compromís, dius, ai, no sé què posar-me.
Posa blau.
Blau, blau. És una bona aposta.
No falla.
No. També hi ha un detall molt pràctic, eh? Ui, aquest ja t'agradarà. El blau dissimula molt més bé les taques que altres colors.
Home, doncs és important, eh?
Important, sí, sí. O sigui que, i a més, com que hem dit que també transmetia de neteja, doncs amb la roba també és una mica així.
I ben net que aniràs.
I ben net, sí, sí. Per això és tan habitual veure el color blau amb uniformes de feina, no? Amb monos de treball,
sí.
No? Els mecànics, els comença a pensar... Bueno, ara no, ara avui en dia van de tots colors.
Però jo quan has dit blau he pensat en el mecànic i he pensat, home... Però clar, si es veu menys les taques, també, per això deu ser, no?
Sí, també, perquè com que hi ha aquesta psicologia, no?, de que ho dissimula tot tan bé, doncs ja deu ser per aquí. Doncs mira, jo, si et sembla bé, anem al consultori, que tinc un tip avui...
Sí? Ai, cap al consultori, doncs som-hi. No podem marxar mai sense el consultori creatiu amb la Roser Martínez. Abans d'acomiadar-la, Roser, què ens faràs fer avui? Quin tip ens portes?
Doncs hem parlat a blau i no hem parlat a menjar.
Ah, és veritat.
I és veritat. I nosaltres d'art i de menjar n'hem de parlar sempre, Cristina.
I que hi ha de menjar blau.
Poca cosa. D'aquí ve. El blau és un color que la nostra ment no relaciona gaire amb el menjar.
No.
I si comences a pensar què hi ha de blau, què hi ha de blau?
El blu tròpic per fer els xupitos.
Però ja no és natural.
Val.
No, però tenim derivats, però més aviat cap a lila, no? Tenim els navius, les patates morades, el formatge blau, però que és un fong. Tampoc
és un dir, el formatge blau, però... perquè de blau no en té res, el formatge.
No, però blau, no tenim menjar.
No.
Per això és un color que, diríem, ens treu una mica la gana.
Ah, epa, pintaré la casa de blau jo, doncs.
espera. Bueno, de fet, per sort, els decoradors tenen molt en compte, els que tenen en compte la psicologia del color, no? Ja procuren que restaurants i cafeteries el blau s'utilitzi amb molta prudència, perquè, clar, redueix lleugerament la sensació de gana. En canvi, en hotels i en spas o centres de benestar, en aquí, com que hi ha relaxació i tranquil·litat, aquí sí que hi ha blau, eh? Però mira, el que deien del menjar. El tip que farem avui, un exercici ben xulo. Mira, preparem diferents vaixelles a casa. Si tenim plats de color blanc, plat de color groc, i si no, comprem un plat de diferents colors.
Val.
De color groc, verd i blau, i un plat de color blau, i posem més o menys el mateix menjar a cada plat i analitzem com ens sentim en cada color.
I que pot ser doncs, que passi ben bé això que tu ens estaves explicant, que és que precisament davant del plat blau no tinguem tanta gana.
Sí, pot passar això. Oh. Sí, de tota manera, clar, si el fas per l'últim i t'has fotut primer quatre plats, possiblement arribis sense gana el color blau, però... Es tracta d'analitzar-ho, eh?
Nosaltres mateixos notar a veure què passa quan tenim la vaixella blava, no?
Això també pot ser un dia diferent. Agafes un plat que sigui blau-blau i poses el menjar i a veure què passa. Ja hi ha contrast amb segons quins aliments que també te fa com una mica de cosa, no? Dius, ai, això potser no...
No m'hi lliga aquest color aquí, no?
No ve tant de gust menjar-ho amb un plat blau i en canvi amb un plat blanc, doncs tot ve de gust, no? No ho sé.
Ho provaré.
Provo.
És que ara m'estàs fent pensar que jo a casa tinc un plat, no és 100% blau, però té molt de blau. I mira, doncs potser el faré servir més, que menjarem menys.
Doncs mira, jo crec que sí que ho hem de provar. I
ho provarem.
Si trobes un dia un plat blau, millor. Millor perquè sortirà més bé, sí. I farem un altre exercici.
Vinga.
Vinga, un rapidet, eh? Que és crear un racó blau.
Un racó blau.
Però un racó blau d'aquests que ens relaxen.
Sí.
Per crear relax, que pot ser a la casa o a la feina.
El raconet de llegir, aquestes coses, no?
Sí, amb alguna floreta blava, amb algun objecte, alguna llibreta, alguna coseta blava que quan siguem allà sapiguem que ens anem a relaxar.
Home, doncs això està molt i molt
bé. Què et sembla?
I si algú crea el seu racó blau així superxulo, que t'ho enviï a l'Instagram, Roser.
Home, que ens enviï la foto. Clar, que ens agrada molt de rebre i que ens etiquetin.
On t'ho hem d'enviar?
El Roser Martínez Creativitat.
Perfecte.
Ho compartim i vinga, blaus per tot arreu.
Vinga, doncs, així que cuidarem la nostra dieta i alhora estarem tranquils i relaxats, eh?
I ara anem a comprar un plat blau per mirar de menjar menys.
Vinga, doncs sí, va, que comenci dietes primaverals per aquí.
Vinga, operació bikini.
Roser, gràcies. Fins
gràcies.
La setmana que ve. Vagi bé.
Que vagi bé. Adéu.
Ui avui, amb Joan Brugués.
Bé, després de la quantitat d'idees que ens han donat, la Roser Martínez, de coses que relacionades amb el color blau, que sempre ens sorprenen, i sobretot amb això del plat de color blau, que sembla que diu que menges menys, tot curiós, bé, n'hi ha, es diu, per remenar i vendre, una cosa així em va la dita. Bé, doncs arribarem ja al final del programa amb música, i ho farem, com els deia, doncs amb l'últim dels treballs, més ben dit, dels senzills de la banda De Neon. Abans me n'he descuidat un, els deia que era Busca Catalanec, Guapíssima i El Passo Prohibit, però abans el primer que havien gravat és aquest, el 2024, M'agrades molt. Anem a l'últim, que porta per títol Els Passos Prohibits i que sona així.
Avui trona l'artilleria, estàs al meu cap tot el dia. I no és de tot el que faria per tenir-te al meu costat. Tinc la roba pensada des de fa una setmana. Només tinc una bala, digue'm tot el que t'agrada. Avui trec a ballar els passos prohibits. Ja no sé què fer perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits. Avui trec a ballar els passos prohibits. Ja no sé què fer perquè et fixis en mi. També me'ls he gastat amb la colònia. Avui trec a ballar els passos prohibits. Ja no sé què em ve fer perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
Avui trec a ballar... I amb la banda De Neon posem el punt i final al programa d'avui. Aquest Ui Avui corresponent avui, el 16 d'abril de 2026. Ara passem al torn en Sergi Corral, que ens porta el més calent a l'Aigüera. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.